Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. La crisi de l'habitatge i la precarietat laboral continuen agreujant l'exclusió social a les Balears. Així ho detalla la memòria del 2025 de Càritas a Menorca i a Mallorca. En aquesta darrera illa, gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat comparteixen habitatge amb altres famílies i divers 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular, el que afegeix més dificultats a la seva situació. Esther Romero és la directora de Càritas Mallorca.
La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares. Són espacis de supervivència.
Segons l'entitat, la pobresa afecta de cada vegada més les persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris de Càritas tenen entre 36 i 65 anys. Tot d'una, ho detallam en aquest divendres, dia 5 de juny, en què estan pendents encara de l'incendi al polígon industrial de Binissalem. Els bombers continuen fent feina en l'extinció del foc que fa més de 24 hores que es va iniciar a una nau del polígon.
L'incendi està controlat, però encara no s'ha pogut apagar del tot. A banda de la nau on ha començat el foc, tres més s'han vist afectades, però fins que no refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses.
Tot d'una, serà en directe a Binissalem en un informatiu en què també destacam un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa amb 5 ferits, dos d'ells greus.
Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulàlia. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
I el Consell de Mallorca aprovarà avui, previsiblement, la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un ple extraordinari que comença a les 12 del migdia, amb aquest com a únic punt de la jornada.
Està previst que la llei s'aprovi amb els vots del PP i de l'oposició, el PSIP, Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra. Una vegada el ple del Consell hi doni el vistiplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se.
I el govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Air Europa.
Una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts, així es dona llum verd a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
I a l'informatiu matí d'avui també vos parlarem de la intel·ligència artificial que, segons els experts, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
Sobretot quan s'utilitza com a substitut de la generació de contingut. Un escenari que preocupa els experts que diuen que els estudiants arriben menys preparats a les universitats i a la vida adulta. Mariona Pascual, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació a la UIB, diu que substituir els processos humans, els propis, per la IA, té conseqüències negatives.
Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha avançat a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va superar el Manzanares a la tanda de penals en un partit d'autèntic infart disputat a Somos. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 gols, un resultat que també es va mantenir després de la pròrroga. Així, el bitllet per a les semifinals es va decidir a la tanda de penals i el Palma es va imposar per 5-4. En futbol, Leo Román va debutar ahir a la selecció espanyola a l'amistós contra l'Iraq. El partit va acabar amb empat a 1 i el porter eivissenc va disputar els darrers de 7 minuts i la selecció espanyola femenina jugarà a Somos avui a les 9 del vespre, un partit clau contra la terra per a la classificació per al pròxim Mundial. Mallorca tindrà 4 representants sobre la gespa. Patri Jarro, Mariona Calentell, Cata Coy i Lucía Corrales.
I avui hi ha un canvi de temps a les illes amb baixada de la temperatura, possibilitat de precipitacions i mala mà. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam en conjunt un cel bastant destapat a la majoria de bandes de les illes, però atenció a l'interior de Mallorca, perquè hi ha condicions perquè creixin núvols d'evolució cap a les hores centrals del dia, migdia, primera hora del capvespre, i aquests núvols també poden arribar a deixar alguns ruixats. I atenció, perquè poden ser localment intensos. No tindran una afectació molt extensa, però allà on caiguin, preferentment a punts interior de Mallorca, ja seran intensos i amb tempesta. Les temperatures seran semblants, amb màximes que poden superar els 25 graus en alguns punts, mentre que el vent bufarà en conjunt fluix de tramuntana a Mallorca i a Menorca, ho farà moderat en el cas d'Eivissa i Formentera.
Són ara les 7:05, en Rafa Andrés al control tècnic i amb Marcel López, Toni Escanillas i Neus Pericas. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I el primer punt informatiu d'aquesta jornada. A Binissalem, els bombers continuen fent feina en l'extinció de l'incendi que fa més de 24 hores que va començar una nau del polígon industrial. El foc es troba sota control, però els problemes per accedir a l'interior de l'edifici de la nau on el sostre ha col·lapsat n'estan dificultant l'extinció. A banda de la nau on s'ha iniciat aquest incendi, tres més se n'han vist afectades, però fins que no es refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses. A Binissalem hi ha la nostra companya Neus Pericas. Neus, bon dia. Quina és la darrera hora?
Hola, bon dia. Ida, som ara aquí al polígon industrial de Binissalem, just de vora la nau afectada, que recordem és una nau que es dedicava era d'una empresa que es dedicava a l'organització d'esdeveniments esportius. Aquesta nau ara mateix es pot veure que està completament calcinada i així com m'heu comentat l'incendi està controlat, però sí que es veu que encara hi ha alguns punts de combustió. De fet, encara s'hi pot veure una lleugera un lleuger fum. Durant aquestes 24 hores hi ha hagut diverses cossos de bombers de Mallorca i ara mateix estan esperant que s'apagui, però les condicions de l'estructura fan que encara no es pugui accedir a l'interior. Els bombers ens comenten que la quantitat de naus afectades realment es desconeix, perquè no només és el foc el que afecta, sinó també el fum i les altes temperatures. Y això ens ho explica el caporal del cos de bombers d'Inca.
Todavía es pronto para valorar hasta que no se pueda remover el material de dentro y se pueda sanear la estructura, pues se verá con más certeza, pero en principio la afectación de la nave esta de eventos deportivos es la más afectada y con un siniestro bastante completo.
Per extingir el foc van haver de retirar primer les plaques metàl·liques de la façana de l'edifici cremat per tal de fer feina de forma segura i des de fora poder refredar l'interior.
Sí, las lamas de la fachada se retiraron porque estaban, también habían colapsado y se habían despegado y había riesgo de que se desprendieran. Entonces se decidió sanear la fachada y favorecer la ventilación natural y la extinción de agua y espuma, tanto por medios aéreos, por la autoescala, como por el medio en superficie.
Finalment, comentar que els bombers segueixen fent feina, però envien un missatge de tranquil·litat, s'ha actuat ràpid i la zona està sota control.
Gràcies, Neus. Estaran pendents, per tant, de l'evolució d'aquest incendi en un vespre que ens deixa també un accident de trànsit a Eivissa, amb dos ferits greus.
Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via, i en total hi ha 5 ferits, dos d'ells greus, amb politraumatismes, que han estat ingressats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles. També hi ha 3 ferits lleus que han estat traslladats a la mateixa clínica.
Avui també vos explico que ha ingressat a la presó de manera provisional el presumpte administrador d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, la coneguda com a Dark Web. L'operació conjunta amb les autoritats alemanyes s'ha detingut a Calvià el presumpte cervell de la trama i també 4 persones més a Alemanya.
En aquest país s'han fet també 3 escorcolls, 2 en immobles vinculats al líder detingut a Mallorca. L'home oferia béns i serveis il·lícits, com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats o dades bancàries estretes. La prefectura de la policia de les Balears ha informat que ha bloquejat el servidor de la plataforma, que tenia més de 100.000 usuaris. La investigació va començar fa 3 anys i mig arran d'una sol·licitud de cooperació policial internacional iniciada per les autoritats alemanes de Baden-Württemberg. L'investigat canviava constantment de domicili per dificultar la seva localització.
Són ara les 7:10 del matí. I la crisi de l'habitatge i la precarietat laboral continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca i a Menorca. Així ho detalla la memòria del 2025 a les dues illes. A Mallorca, més, unes 6 de cada 10 persones es troben en situació administrativa irregular, cosa que afegeix dificultat.
En aquesta illa, gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas comparteixen habitatge amb altres famílies. La directora de Càritas Mallorca és Esther Romero.
La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia, donde la falta de intimidad y los conflictos de convivencia deterioran la salud física y mental de las familias.
Durant l'any passat, la institució va atendre 10.000 persones, de les quals prop de 7.000 varen rebre un seguiment continuat. A més, un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha advertit que la pobresa és de cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral. De fet, gairebé de la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
El volum de la pobresa és molt alt, va en augment, i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
La precarietat laboral i l'elevat cost de l'habitatge digne també són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social a Menorca. En aquesta illa, Càritas va acompanyar durant l'any passat 1.618 persones, més de 500 de les quals acudien per primera vegada a l'entitat. La memòria constata la necessitat de continuar reforçant l'acompanyament de les persones més vulnerables. Marc Pons és la coordinadora d'Inclusió Social a Menorca.
L'inserció segueix sent una eina eficaç contra l'exclusió i creiem molt en ella. 139 persones van aconseguir feina, de les 758 que vam acompanyar, 139 els vam acompanyar amb la inserció laboral.
Càritas Menorca va gestionar prop de 2 milions d'euros el 2025.
I mentre creixen els problemes per accedir a un habitatge, augmenten també els assentaments il·legals. A Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia n'ha desmantellat un a la zona protegida del Parc Natural de Ses Salines. Les caravanes es varen començar a instal·lar dimarts hora baixa, coincidint amb el desallotjament dels darrers residents a Sa Joveria. L'actuació ha finalitzat amb 10 denúncies i sancions que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros. Carmen Cires.
Segons han explicat els agents, tot i que les caravanes duien molt poc temps, ja s'havien acumulat fems i residus que suposen un risc per a la seguretat i l'entorn natural, com cuines, restes de fogueres, bombones de butà, bateries, instal·lacions elèctriques o generadors, entre d'altres. També s'han retirat caravanes i una tenda de campanya i una brigada de neteja ja ha actuat a la zona per retornar-la al seu estat habitual. L'Ajuntament de Sant Josep i la policia local inicien ara una campanya especial per detectar, denunciar i impedir la presència de caravanes fora dels càmpings legalment habilitats aquest estiu.
Mentrestant, a Palma, la policia local i la nacional comencen a fer feina de manera conjunta per desallotjar els residents de l'antiga presó que no han sortit de manera voluntària. Ahir es varen reunir per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial.
El dia i la dimensió es decidiran sota criteris tècnics. Primer s'ha d'actualitzar el cens de residents a l'antic edifici penitenciari. A més, és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme la tasca preventiva. És el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez.
La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho hoy en la Junta de Seguridad es que se sienten, que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno para cumplir ese mandato judicial.
En qualsevol cas, s'espera que això sigui el mes de juny, segons ha dit el batlle de Palma, Jaime Martínez.
I que ha de ser les pròximes setmanes, quan sigui aquest desallotjament final, i a banda també l'Ajuntament, recolzarà en serveis socials, però també actuarà en infraestructures per tapiar definitivament l'immoble. El projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar, i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
Entre els recursos que l'Ajuntament de Palma ofereix, hi ha places residencials als albergs. També espera que el Bisbat, la Creu Roja i Metges del Món es coordinin per donar una resposta conjunta a les necessitats dels residents.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Air Europa. És una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. D'aquesta manera es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
La decisió forma part del recorregut administratiu establert per aquestes operacions per part de la Unió Europea després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional sobre inversions estrangeres.
I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un pla extraordinari que començarà a les 12 del migdia, amb aquest com a únic punt de la jornada.
I està previst que la llei s'aprovi amb els vots de PP i de l'oposició, el PSIP Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votaran en contra. Una vegada el ple del Consell hi doni el vistiplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se. Per tant, durant aquest procés s'hi podran presentar esmenes que, d'acceptar-se, podrien modificar alguns d'aquests punts de la normativa. Una vegada s'aprovi a la Cambra Autonòmica, s'haurà de desplegar mitjançant l'elaboració d'un reglament que, entre d'altres qüestions, fixi un sostre anual de vehicles i la taxa que es marcarà per la seva entrada. Està previst que la llei en vigor entri en vigor abans que acabi la legislatura, és a dir, l'any 2027.
També el Consell de Mallorca ha demanat a l'Estat que protegeixi els interessos de les empreses mallorquines a Cuba després que dues hoteleres com Iberostar i Malià hagin cedit prop d'una trentena d'hotels a causa de l'amenaça de Donald Trump de sancionar les empreses que col·laborin amb el règim militar de l'illa. Avui acaba l'ultimàtum de l'administració nord-americana.
I en un comunicat, l'institució insular ha expressat el seu suport a les hoteleres mallorquines. Destaquen que aquestes empreses han estat protagonistes d'un dels processos d'internacionalització més exitosos de les illes fins a convertir-se en referents mundials, diu. Per això exigeixen que puguin desenvolupar la seva activitat en seguretat jurídica, amb estabilitat i garanties per les seves inversions.
El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, que a Cuba afecten les empreses turístiques de les illes i també lesionen el dret del poble cubà a superar les dificultats econòmiques derivades del bloqueig.
El actual mandatari estadounidense, senyor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
Per cert, que Alfonso Rodríguez, el delegat del govern espanyol, ha carregat també aquest dijous contra Marga Proens per negar-se a negociar de manera bilateral amb l'Estat un nou finançament autonòmic. Rodríguez ha defensat que les Balears rebran enguany gairebé 3.200 milions d'euros de l'Estat, un 5,8% més, i reclama que aquests recursos es destinin a millorar la sanitat, l'educació, la dependència i l'habitatge públic.
Segons el delegat, el rebuig del govern a que l'Estat perdoni el part del deute i les noves vies de finançament respon a una estrategia del Partit Popular, diu, per desgastar l'executiu de Pedro Sánchez.
La realidad es que esta mejora constante de los fondos, de los recursos financieros que el Estado aporta a Baleares, no se están utilizando para la mejora de estos servicios públicos. Son servicios públicos que están desgraciadamente degradándose a pesar de tener un incremento sustancial de la financiación.
Precisament la presidenta Marga Proens ha pronunciat sobre la intenció de l'Estat de negociar amb les comunitats un nou sistema de finançament i també sobre la intenció de Pedro Sánchez de presentar un projecte de pressupostos generals de l'Estat.
Proens creu que són cortines de fum del PSOE per desviar l'atenció dels presumptes casos de corrupció i a Pedro Sánchez li ha demanat eleccions anticipades.
Que convoqui eleccions, que ja ho deixi anar, que convoqui eleccions, que doni sa veu als ciutadans i que El meu missatge en quant a sistema de finançament és molt clar. Mentre jo sigui presidenta del govern, els ciutadans de les Illes Balears no pagaran en sots seus imposts els regalos del Partit Socialista a l'independentisme català.
Més per Mallorca, també demana a l'Estat que no es deixi caducar el règim especial de les Illes al desembre del 2028 i reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui més transparent, ho ha dit el coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia.
És primordial assegurar-nos que el 31 de desembre del 2028 aquest règim especial no caduqui. Això no vol dir que des de Més per Mallorca no considerem i no treballem per millorar aquest règim especial fiscal de les Illes Balears.
Passen 20 minuts de les 7 del matí. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat a Palma una nova manifestació contra la massificació turística per dia 26 de juliol amb el lema Mallorca al límit. Denuncien els efectes negatius de l'actual model turístic i reclamen un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i territorials de l'illa.
La mobilització començarà a les 7 del capvespre a Plaça d'Espanya. Jaume Pujol, el portaveu de la plataforma, ja ha explicat que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social davant del model econòmic que continua registrant rècords turístics, així com agreujant-se també els problemes, com ara la dificultat a l'accés a l'habitatge, la saturació d'infraestructures i també de serveis.
Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè creiem que la conjuntura és més que evident que és necessari tornar a fer-ho. Primer perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que enguany ho tornarem a fer. Necessitem que se mos escolti, necessitem que se prenguin mesures contra la turistificació i sobretot de créixer i posar la vida de residents en el centre.
La convocatòria compta amb el suport de nombrosos col·lectius socials, ecologistes, sindicals, també veïnals i culturals. Aquest pròxim diumenge, en una roda de premsa, la plataforma presentarà oficialment les seves propostes per aquest estiu.
I els ecologistes del GenGop alerten que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa farà disparar el consum d'aigua molt per damunt del que admet Aena en l'avaluació ambiental d'aquest projecte que, diuen, es basa en una estimació fictícia. Alberto Ferrer.
Les últimes dades que es tenen són de 2008, quan la terminal d'Escudolà va consumir 61 milions de litres d'aigua. El pla director de l'aeroport fixa un màxim de 100 milions de viatgers l'any, però ja l'any passat se'n varen superar els 9 milions. Així que els gent estan segurs que l'aeroport ja gasta molts més dels 90 milions de litres anuals d'aigua que es varen calcular al seu moment. Per això han demanat a la Conselleria del Cicle de l'Aigua que n'informi del consum real, d'on s'extreu i què es fa amb la salmorra de la potabilitzadora de la terminal. Joan Carles Palerm és el president del GEN.
Estan quasi per 2 milions per damunt del número de passatgers autoritzats i, per tant, el consum d'aigua autoritzat segurament també s'està sobrepassant. Estan una miqueta amagant aquesta dada. No apareix quina és la previsió d'increment de circulació ni per què un increment de circulació de passatgers. I el que sí que queda molt clar és que volen passar de tenir... crec que són de 7 portes d'embarc al doble.
El GEN també alerta que més turistes suposaran més consum d'aigua i molta més saturació per l'illa d'Eivissa.
I a mitjan mes de maig, quan va començar la temporada turística, el far de Cavalleria a Menorca, es Mercadal, de moment comença a rebre visitants en comptagotes, una situació que canviarà en els mesos forts de l'estiu i especialment durant les postes de sol. Ramiro López.
El far de Cavalleria és un dels indrets més coneguts de Menorca per una raó molt concreta.
Veiem si podem veure una mica la posta de sol.
Venim a veure la posta de sol. No sé si podem pujar dalt de tot.
Hemos venido a ver la puesta del sol porque al final me dijeron que en este faro se ve bastante bien.
Aquesta fama ha comportat que els darrers anys s'hagi hagut de regular l'entrada de vehicles durant les postes de sol quan l'aparcament ja és ple. Un servei que es posarà en marxa a mitjan juliol perquè l'Ajuntament només el pot oferir durant un mes. Ara, però, la situació és molt més tranquil·la.
Muy bien, porque además se puede acceder con el auto hasta acá.
Patíem per si podíem aparcar, però no, hem trobat aparcament molt fàcil.
Estàvem sorpresos perquè no ens hem trobat gairebé ningú pujant.
Si hi haguessin més cotxes, complicat pujar, perquè és una mica estret.
El far també té una part cultural, el centre d'interpretació. Com a novetat, enguany s'ha inaugurat una exposició sobre l'evolució tecnològica dels sistemes d'il·luminació del far. Escoltam a Joan Pellicer, Batlle del Mercadal.
S'entén-la una mica amb el món dels fars, no? Amb la professió dels farers i els materials que empraven i les feines que tenien ells allà.
No és l'única professió que està exposada. També hi ha nous plafons sobre la pesca en aquella zona. L'objectiu de l'Ajuntament és recollir tots els oficis antics d'Es Mercadal en aquesta i altres exposicions.
I la intel·ligència artificial, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat, en especial quan s'empra com a substitut de la generació de contingut, un escenari que preocupa, ja que els estudiants arriben manco preparats a les universitats i a la vida adulta. Els experts insisteixen en la necessitat que siguin els alumnes mateixos qui creïn els materials, com ara resums o esquemes.
De fet, Mariona Pasqual, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, insisteix que quan escrivim a mà, la informació queda més fixada.
Les coses s'aprenen moltes vegades, les feines més procedimentals també ho fem el mateix, ho aprenem fent-ho. I clar, si ho deixem de fer i ho donem i delegem aquesta feina a una intel·ligència artificial que ens ho fa per nosaltres, aquí és on tenim aquest problema de que no tenim pensament crític, és aquest problema on després ens costa estructurar les coses, ens costa sintetitzar, perquè sempre hem delegat aquesta feina com si no fos una mica responsabilitat nostra.
Substituir els processos humans, els propis, per la intel·ligència artificial té conseqüències negatives.
Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que ens fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, ens trobem que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, qualcú ha fet un modelatge, qualcú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
Pasqual explica que a la universitat es nota un canvi generacional per mort de la tecnologia i de retruc per la intel·ligència artificial.
I l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears ha llançat una campanya contra la desinformació, ofereixen resposta basat en l'evidència científica. Moltes preguntes que corren per la xarxa, moltes d'elles amb desinformació sobre temes com la nutrició i el descans.
Un projecte que ha penjat preguntes a diferents cartells en els centres de salut, també als hospitals de les Illes, a partir de les consultes més habituals que reben els experts en salut, com ara Maria Antònia Fiol o Ignacio Ricci, codirectors de la xarxa independent Cochran.
Una part molt important de la recerca no és només fer recerca, sinó que arribi a la societat.
Mucha de la información que nos llega hoy en día está sesgada. Hay intereses detrás.
L'IDIS va respondre a qüestions molt demandades i que sovint responen influencers sense informació i sense la preparació necessària. Preguntes com si aprimen les dietes baixes en carbohidrats o si realment el dejuni intermitent ajuda a perdre pes.
I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7:30, moment ara per fer un cop d'ull a la premsa, començant, Toni, amb l'editada a les Balears, en un dia en què el protagonisme el té la plana social.
I n'hem parlat també en aquest espai informatiu, sobretot perquè Càritas ha presentat aquest informe en el qual alerta que la desigualtat és estructural a les Illes. De fet, Diari de Mallorca ho treu a tota portada. Explica també amb una imatge la força que tenen les futbolistes de la selecció. Aquest és el peu de la fotografia. I el que surt, la imatge és una nina entre les dues copes que varen guanyar les lotes de la selecció i que les han duites a Son Moix perquè la gent aficionada les pugui veure. Càritas, en tot cas, és també el protagonista d'última hora, però fixeu-vos-hi per quina qüestió més diferent. En aquest cas és per dir que per primera vegada en molts anys, en 15 anys, tanca Càritas el seu balanç anual amb saldo positiu després d'haver rebut, atenció, més de 2 milions d'euros en herències. Aquest és el titular que treu última hora, referint-se també a Càritas. La fotografia en aquest cas és per la presentació del pla Govern-Ajuntament per renovar Son Gotleu, en tren inclòs, que passarà per allà. Tots els diaris destaquen l'incendi també al polígon de Binissalem. Hem estat en directe fa just una estona, que és portada també en alguns digitals. Aquest és el cas de Mallorca Diario, que diu que encara hi estan fent feina, evidentment, el tancament de l'edició. Notícia que també menciona l'Ara Balears, en petit, però perquè en gros es demana de on sortirà l'aigua que abastirà els 9.000 pisos que hi ha en projectes estratègics i que s'han de fer a Palma. OK Baleares, per la seva banda, se centra en els successos, passa sovint això, diu que una triatleta, o un triatleta, volen dir, va ser condemnat per agredir a una presentadora de televisió alemanya molt popular a Mallorca. L'agressió es va produir a Mallorca. Les Pitiuses, Diari d'Ibiza, diu que Vila destinarà 10 milions d'euros a gestionar 6.000 places d'aparcament regulat. Tot això quan el periòdico, parlant de cotxes precisament, i ho dèiem fa just una estona en aquest informatiu, explica que hi haurà més càmeres per vigilar el compliment estricte de la limitació de vehicles en aquesta illa. I tancam amb el Menorca, que diu, es fa ressò d'una entrevista a la Batllessa de Ciutadella, en aquest cas, i diu que veu possible arribar a un acord amistós amb els demandants sobre la conversió, precisament, de la zona de Vianants d'Esborn, que, recordem, s'hi va treure d'allà el trànsit rodat.
I a la plana estatal, en els diaris d'àmbit estatal, els temes judicials marquen avui encara la jornada.
És així, un dia més, podríem dir, perquè tota la setmana la duim així. En tot cas, parla del germà del president la majoria de diaris. El País diu que 68 bisbes espanyols han estat assenyalats per encobrir casos de pederàstia, en titular gros, però enmig la fotografia és pel germà de Sánchez i unes declaracions seves que va dir no tenen capacitat d'influir en res. És també la portada del Mundo, que en aquest cas diu que demanen 3 anys més de presó per ell, però destaca més gros encara el cas de Leire Díaz, que diu que el Suprem frena el pla contra la UCO. L'ABC, més o menys com el mateix tema, diu que el DAO va forçar l'ascens d'un nou cap de l'UCO precisament per llevar-lo de tot allò que estava fent. La Vanguardia obren les protestes de Catalunya i València dels professors.
I són ara les 7:30. Els bombers continuen treballant en l'extinció del foc que fa més de 24 hores que es va iniciar una nau del polígon industrial de Binissalem.
L'incendi està controlat, però encara no s'ha pogut apagar del tot. A banda de la nau on ha començat el foc, 3 més se n'han vist afectades, però fins que no es refredi, no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses.
I un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa ha deixat 5 ferits, 2 d'ells greus.
Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 de la via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
I la crisi de l'habitatge i la precarietat laboral continuen agreujant l'exclusió social a les Balears. Així ho detalla la memòria del 2025 de Càritas a Menorca i a Mallorca.
A Mallorca, gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat comparteixen habitatge amb altres famílies i d'haver 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular. Això dificulta la seva situació. Esther Romero es directora de Càritas Mallorca.
La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Càritas viven en viviendas compartidas. No son hogares. Són espacis de supervivència.
La pobresa afecta de cada vegada més persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un ple extraordinari que començarà a les 12 del migdia.
Està previst que la llei s'aprovi amb els vots del PP i de l'oposició, el PSIP, Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra. Una vegada el ple del Consell li doni el vistiplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se.
I el govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Air Europa.
Una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. Així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
I avui també vos parlem de la intel·ligència artificial que, segons els experts, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
En especial, quan s'utilitza com a substitut de la generació de contingut. Mariona Pasqual és professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.
Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
I a la crònica judicial, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet haver-se reunit 3 vegades amb Leire Díez, exmilitant del Partit Socialista, investigada per coordinar la suposada trama que boicotejava causes judicials.
La coneguda com a llanternera del PSOE li va demanar a González que es readmetés en el cos a la Guàrdia Civil. El comandant Rubén Villalba, implicat en un cas judicial. La directora de l'Institut Armat diu en un comunicat que s'hi van negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
I més de 250 fidels procedents de les tres diòcesis de les Balears partiran avui cap a Madrid per rebre aquest cap de setmana la visita del Papa Lleó XIV.
El bisbat ha organitzat directament el viatge de 74 d'ells, 42 de Mallorca, 17 de Menorca i 15 d'Eivissa. Aquestes peregrinacions s'hi sumen altres dues del camí neocatecumenal, que ajunta altres 184 creients. D'aquí uns minuts escoltarem el cas d'Anna Margarida Ita i el seu fill Àngel.
Però mai he anat a una trobada ni a una jornada juvenil ni res. No, jo pensava, no. Això ha estat totalment un... No sé, jo crec que ha estat Déu que ha dit vosaltres dos heu de venir i viure això.
I pel que fa al temps, avui hi ha un canvi, baixada de la temperatura i mala mà. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam alguns canvis. Tindrà més vent de gregal, que bufarà moderat. Per tant, atenció a la situació marítima, perquè n'hi ha més moguda a les costes nord de cada una de les illes. I també notarem una baixada dels termòmetres, tot i que es notarà bastant més a punts del nord de l'arxipèlag que no a la resta. Quant a l'estat del cel, més intervals de núvols, principalment Eivissa i Formentera, no descartam fins i tot que s'arribi a escapar qualque gota al llarg del dematí.
Informatiu matí. Esports.
I són ara les 7:35. Encetem els esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha avançat a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va superar el Manzanares a la tanda de penals en un partit d'autèntic infart disputat al Palau Municipal d'Esports de Somos. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 gols, en dianes de Fabinho i Piqueras per part del Palma, un resultat que també es va mantenir després de la pròrroga. Així, el bitllet per a les semifinals es va decidir la tanda de penals i els d'Antonio Vadillo es van imposar per 5-4.
Era una eliminatoria sufrida que se puso desde el primer día con Costa Arriba y se puso muy fea para nosotros y hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Ante un gran rival.
La tanda va tenir dos protagonistes, Carlos Barrón, que va aturar el 5è penal del Manzanares, i Piqueras, que va transformar el penal definitiu per donar la classificació al Palma. Escoltam el seu porter i capità.
Lo hemos sacado adelante, nos ha costado una eternidad. Sufriendo, no sabemos pasar de otra forma. Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todos. Tenemos un pedazo de entrenador que aquí, Antonio. Y nada, vamos a ir por todas.
Ara el Palma Futsal ja prepara la semifinal davant el Pozo Múrcia. El primer partit de l'eliminatòria es disputarà diumenge a les 7:30 del capvespre a la pista del conjunt murcià. Avui és el gran dia. La selecció espanyola juga a partir de les 9 del vespre contra la Terra, Somos, en un partit clau per a la classificació per al pròxim Mundial. I Mallorca tindrà 4 representants sobre la gespa. Patri Jarro, Mariona Caldentei, Cata Coy i Lucía Corrales, totes a les ordres de la seleccionadora Sonia Bermúdez.
En este caso pues tenemos 4 mallorquinas que creo que también nos han ayudado muchísimo a que la gente pueda venir. La ciudad es espectacular, estamos en un sitio fantástico, las instalaciones... Bueno, desde aquí dar las gracias a la Federación, al Mallorca, porque hemos estado espectacular y bueno, nos quedan todavía unos días, ojalá mañana este campo nos dé suerte para ganar.
Escoltant també la felanitxera Mariona Caldentei.
Aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre. La resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la Terra i poder classificar per Mundial.
Un duel que ho podreu viure en directe a partir de les 7:30 del capvespre, la narració de Marta Sampàs, els comentaris de Raül Lebrón i tot el postpartit aquí, a IB3 Ràdio. I pel que fa a la selecció masculina, Leo Román va debutar ahir amb Espanya l'amistós contra l'Iraq. El partit va acabar amb empat a 1 en gols de Ferran Torres i Doski i el porter del Real Mallorca va disputar els darrers de 7 minuts. D'aquesta manera, Leo Román s'ha convertit en el primer jugador eivissenc i el 5è balear en debutar a la selecció espanyola. Ara el porter mallorquinista, que forma part del grup de suport, abandonarà la concentració de la selecció i els de Luis de la Fuente viatjaran a Mèxic per a disputar dimarts contra el Perú el darrer amistós abans del Mundial. A El director de futbol del Reial Mallorca, Pablo Orteiz, ha fet balanç del darrer curs en declaracions a l'agència EFE. Orteiz ha respost a la pregunta de si va pensar en dimitir després del descens a la segona divisió.
Yo asumo la responsabilidad, soy el máximo responsable, pero entiendo que no es un factor solo. O sea, no es un tema de mercado solo, no es un tema de un jugador solo, no es un tema de un entrenador, no es un tema de un director deportivo. Yo creo que cuando pasan estas cosas a lo largo de una temporada, pues probablemente sean varios factores que analizaremos para no tratar de repetirlos en el futuro.
Orteiz també ha agraït el suport de la propietat del club. El directiu mostra confiança en l'entitat per tornar a primera divisió i ha assegurat que per a que això passi, Martín de Micheli serà un actiu molt important. En bàsquet, als quarts de final del play-off pel títol, Luka Murcia es va imposar ahir per 87-90 al Barça i el Real Madrid de Sergi Llull ho va fer per 83-108 a la Laguna Tenerife. Ara les dues sèries estan empatades a un i el passi a les semifinals es decidirà dissabte al tercer partit. I acabam en pàdel perquè Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea han avançat als quarts de final del Major d'Itàlia després de superar ahir Claudia Escacenas i Patricia Martínez amb un contundent doble 6-1. Avui la parella s'enfrontarà a Tamara Icardo i Claudia Jensen.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Som Somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
Os esperamos, Son Moix!
I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
7:41 minuts, vas parlar ara de l'Ajuntament de Palma, que impulsarà la renovació de la barriada de Son Goleu i comptarà amb fons del govern. Cort també preveu comptar amb finançament del Pla Estatal d'Habitatge i amb fons europeus. Entre les actuacions es volen dur a terme millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i a l'enllumenat d'aquesta barriada on hi viuen més de 12.000 persones. És el tercer barri més poblat de ciutat.
L'Ajuntament i el govern han signat el protocol de col·laboració per impulsar la regeneració d'aquest barri de Son Goleu. De moment no hi ha data per començar les obres, ja que primer s'ha d'elaborar aquest projecte. A més, el balde de Palma, Jaime Martínez, vol que la futura reforma compti també amb aportació del veïnats. Tot i que l'any que ve encara no es disposi d'un pla definitiu, Martínez ha assegurat que els comptes de l'any que ve precisament inclouran tot un seguit d'actuacions a la barriada.
A partir d'ara s'ha firmat el protocol, l'Ajuntament se reunirà també amb tots els col·lectius, amb els veïnats, per definir totes les coses que ja tenim identificades, com són reformes en els centres educatius, millora d'enllumenat, recuperació d'espais lliures, renovació de voreres, de carrers i de mobiliari urbà.
L'ampliació del tren fins a Llucmajor també preveu una aturada al barri de Son Goleu. D'aquesta manera millorarà la mobilitat del barri. La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha dirigit al veïnat presents a la presentació. Els ha dit que lamenta que durant massa anys la barriada ha estat abandonada.
Complim una cosa que era de justícia històrica en Son Goleu perquè deixi de ser un dels principals barris de Palma, però també un dels barris històricament més oblidats si parlam d'inversió pública.
El coordinador del districte de Llevant, que és Jouba Sissoko, ha dit que la regeneració de Son Goldeu millorarà molt de problemes que pateix la barriada.
En una barriada que ha crescut tan ràpidament, la veritat que falta molt més, no? I per això s'ha fet aquesta presentació, en la qual s'ha deixat clarament que la intenció és donar-li molt més a la barriada i estar pendents, com estem, de fer-ho créixer.
Algunes veïnades presents a la presentació han demanat més presència policial i també més neteja.
Por donde yo vivo hay drogadictos, venden la droga, ¿eh? Y yo estoy al lado del colegio de Joan Capó. Tiran la jeringuilla al colegio y no podemos tener los nietos con nosotros por culpa de toda la chusma que hay.
Teníamos un policía de barrio que misteriosamente desapareció. Ya no tenemos policía de barrio. Sí, se pasean, pero necesitamos un señor que conozcamos, que podamos acudir rápidamente a él.
L'ampliació del tren fins a Llucmajor connectarà el barri de Son Goldeu en punts estratègics com ara l'Hospital Universitari de Sol Llàtzer, també l'aeroport de Palma o la platja de Palma.
I Formentera tindrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'Ibavi ha cedit un habitatge al Consell de Formentera en col·laboració amb l'Ibedona, letra Elena Trinidad.
Fins ara, Formentera disposa d'un pis per atendre dones víctimes de violència de gènere en casos d'urgència. A partir d'ara, per primera vegada, i tal com reclamava el Consell, l'illa comptarà amb un habitatge transitori anomenat tècnicament pis pont per a aquestes dones i els seus fills, si n'és el cas. Una passa endavant que ha celebrat el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
D'aquesta passa endavant de justícia social cap a la població de Formentera.
El pis és per dones que es troben en el tram final d'un procés de recuperació i que només tenen pendent l'accés a un habitatge per tenir una vida autònoma, ho explica Cati Salom, directora de l'Ibedona.
Y es verdad que en el caso de las mujeres que han sido objeto de violencia machista hay que acompañarlas en todo ese proceso. Y en todo ese proceso, en Formentera, nos faltaba un eslabón.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i la directora de l'Ibedona, Cati Salom, han formalitzat avui l'assignatura del conveni de col·laboració per un període de 4 anys prorrogables a 4 més, escoltant el responsable d'Habitatge.
El fet de que elles puguen reprendre i puguen normalitzar la vida en el seu lloc, no? D'on se senten i on els seus fills i filles, en el cas de que en tinguin, també se sentin integrats i puguen seguir fent una vida normal, és el més important per nosaltres.
La sessió a les dones víctimes de violència de gènere es farà per un període màxim de 2 anys. L'Ibedona aporta al Consell de Formentera, que es farà càrrec del servei, un màxim de 20.000 euros per amoblar el pis.
I l'equip d'urologia de l'Hospital de la Creu Roja de Palma ja ha realitzat amb èxit 2 intervencions amb el nou robot quirúrgic. Es tracta del primer que pot fer intervencions telemàtiques que hi ha a les Illes Balears.
Una tecnologia que, segons Valentí Tubau, director de cirurgia toràcica a la Creu Roja, facilitarà les intervencions quirúrgiques.
Nos da una visión en 3 dimensiones, mayor precisión, nos quita el temblor que tenemos habitualmente los humanos al operar, con lo cual nos da la posibilidad de hacer cirugías mucho más precisas.
El tractament quirúrgic de patologies de ronyó o de pròstata, principalment les oncològiques, seran menys agressives per al pacient i facilitarà també la seva recuperació.
La cirugía robótica lo que hace es, sobre todo, disminuir, como tiene una recuperación tan rápida, porque la cirugía rápida es poco agresiva, las complicaciones son menores, permite que el paciente, pues eso, a las 24 horas se puede ir a casa.
Aquest aparell s'espera que pugui tractar inicialment 50 pacients per any.
I l'àrea de salut ha adquirit 5 ecògrafs per valor de 100.000 euros per a centres d'atenció primària d'Eivissa i de Formentera. Un d'ells és el Centre de Salut de Sant Jordi.
L'ha visitat la consellera de Salut, Manuela García, qui ha estat rebuda amb una sonora xiulada per la protesta del tècnic de les ambulàncies de l'empresa pública GESAIP, que reclamen millores i una reunió precisament amb la consellera des de fa temps. García ha assegurat que es reunirà amb ells en els pròxims dies.
Y nos sentaremos y evidentemente llegaremos a acuerdos porque es nuestra y además si nos tenemos que sentar una vez, pero si nos tenemos que sentar 10, serán 10.
El portavoz del Comitè d'Empresa del Tècnic d'Ambulàncies, Javier Rivas, ha criticat que duen molt de temps reclamant unes millores que mai arriben.
Llevamos con muchos asuntos, ya sean retribuciones, ya sean mejoras que estamos esperando desde hace muchos años. Y al final pedimos un interlocutor válido en las reuniones, nunca acude, y al final pues hemos tenido que venir directamente a la señora consellera a ver si pone de su parte.
Son ahora las 7:48. novetats amb el cas Leire Díez, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació dels moviments dels comptes del Partit Socialista i del PSC. El magistrat atén la petició de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i reclama la informació tributària i financera dels anys 2024 i 2025. Els agents investiguen si es varen pagar en fons del partit les suposades maniobres per boicotejar causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Aquesta setmana s'han conegut detalls del sumari judicial del cas sobre la relació entre la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i Leire Díez, l'exmilitant socialista, considerada com una de les responsables de la trama investigada. En un comunicat, la màxim responsable de l'Institut Armat admet que es va reunir 3 vegades amb Díez, 2 d'elles per parlar de qüestions que no tenien relació amb la Guàrdia Civil. A la tercera, però, la coneguda com a llanternera del PSOE, li va demanar a González que es readmetés en el cos el comandant Rubén Villalba, implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
Segons es desprèn de les converses intervengudes en el sumari judicial, Leire Díez presumia dels seus contactes amb les altes esferes. Així ho va evidencia un àudio al qual ha tingut accés i Vetres Notícies, on Díez li explicava a l'empresari Javier Pérez Dolcet que la pròxima reunió que tindria seria amb la directora de la Guàrdia Civil.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
No, yo con eso no quiero.
La mía.
Sí, pero la directora general de la Guàrdia Civil, a ver...
Es de mi confianza.
Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío de nada.
La directora de la Guàrdia Civil admet ara les reunions amb Leire Díez que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, havia negat en un principi ahir, però Marlaska va defensar l'honestedat de González.
No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento.
I la vicesecretària de Coordinació Territorial del PP, Alma Ezcurra, ha reclamat la dimissió del ministre i de la directora de la Guàrdia Civil.
Así que les diré una cosa, la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también tiene que marcharse, porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca.
Per cert, que en el marc del cas Leire Díez, els agents han escorcollat la seu de l'empresa Tubos Reunidos a Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. També ha acudit a la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials a Madrid.
Segons els informes de la Guàrdia Civil, la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez hauria cobrat prop de 115.000 euros per fer d'intermediaris en la concessió d'un préstec de la SEPI a Tubos Reunidos per més de 112 milions d'euros.
I un altre cas que afecta l'entorn del president del govern espanyol i que ara jutja el seu germà David Sánchez nega haver intervingut en la creació i l'adjudicació del seu lloc de feina com a coordinador de conservatoris a Badajoz.
Yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza, pero inmediatamente en ese mismo correo el propio Luis me corrige. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
Sánchez, que està acusat de tràfic d'influències i de prevaricació, ha declarat al judici que se celebra a l'Audiència Provincial i només ha contestat a preguntes del seu advocat.
I just després d'ell ha declarat l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, qui manté que ningú es va posar en contacte amb ell per adjudicar aquesta plaça el 2015, quan ni tan sols tenia relació, diu, amb Pedro Sánchez.
No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
La resta dels 11 acusats han assegurat també que no hi va haver favoritismes.
I de la crònica internacional, Israel i la milícia libanesa Hezbollah intercanvien atacs tot i l'alto el foc negociat a Washington.
L'agència de notícies libanesa informa que dos avions de guerra d'Israel han atacat els voltants d'un hospital amb diversos míssils. D'altra banda, la milícia xiïta ha dit que ha atacat una concentració de vehicles i soldats israelians en resposta a la violació de l'alto el foc per part d'Israel.
I el president rus Vladimir Putin rebutja un alto el foc amb Ucraïna. Diu que per negociar no fa falta cessar les accions militars. En una entrevista fa unes hores amb diferents representants d'agències de notícies internacionals ha insistit en el seu argumentari clàssic d'ençà de l'inici de la guerra i diu que Ucraïna no està realment interessada en la pau.
A més, ha convidat Brussel·les a convèncer Ucraïna perquè facin concessions per negociar la pau amb Rússia. I precisament sobre la represa de les relacions amb la Unió Europea, Putin diu que no frissa. Això mentre el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha proposat un alto el foc i negociacions directes per posar fi a la guerra. Ho ha dit en una carta oberta a Putin.
I més de 250 fidels procedents de les tres diòcesis de les Balears partiran avui cap a Madrid per rebre aquest cap de setmana la visita del papa Lleó XIV. El pontífex arribarà dissabte a Madrid. D'allà anirà a Barcelona i a les Canàries. És la primera visita d'un papa en més de 15 anys, des que el 2011 va venir Benet XVI.
La Margarida Ita i n'Àngel Guillén Ita són mare i fill, com podeu suposar pels cognoms. Tots dos preparen ja el viatge. Partiran avui migdia les dues amb tothom, quan sortint de la classe i del treball, respectivament. No feien comptes per dir a veure el papa, no entraven als seus plans perquè la llista d'espera, a més, era molt llarga, tot i que ho havien mirat, però finalment, per tot un seguit de casualitats, van poder tenir la seva plaça. Casualitats que Ana Marga té clar per què han passat.
No havia pensat mai a veure un papa. Jo soc de la generació de Juan Pablo II, el papa meu aquest, que vaig viure molt d'anys, però mai he anat a una trobada ni a una jornada juvenil ni res. No, jo pensava, no. Això ha estat totalment un... No sé, jo crec que ha estat Déu que ha dit vosaltres dos heu de venir i viure això.
El gruix de persones que hi viatgen són sobretot joves. Explica en Àngel, que té 16 anys precisament, que la fe torna a estar de moda, diu, i això és gràcies a les xarxes socials, que són una eina també, considera, d'evangelització.
Pues sí, ja, les redes socials, per exemple, René ZZ, que no creia molt, i ara mateix és com que l'ha venit l'esperit. I també hi ha molts grups musicals, aquí tenim un, que s'anomena CRE, i també tenim Hakuna, que és, per així dir-ho, és el grup musical més gran del món, que tenen més components, i transmeteixen la fe amb les seves cançons. És com si tu ores mediant una cançó, per així dir-ho.
Per parlar d'aquesta visita del papa a partir de les 8:30, entrevistaran Josep Adrobé, jutge del Tribunal Eclesiàstic i vicari general de la diòcesi de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ençat amb la cultura, amb una pregunta, es pot morir de tristesa? Idò, sembla que sí, és el que assegura la família que li ha passat a la historietista i cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, que ha mort de pena poc més d'un any després que ho fes Matías Ripa, el seu marit i l'amor de la seva vida. La notícia de la pèrdua de l'autora de Persepolis ha trasbalsat el món cultural, igual que ho va fer l'aparició de la seva obra mestra, Sandra Martínez.
Amb la qual va dibuixar la seva infantesa a Teheran durant la Revolució Islàmica, que el 1979 va derrocar el xah de Pèrsia i va dur al poder l'ayatolà Khamenei i el seu règim teocràtic, que va coartar les llibertats individuals i, sobretot, les de les dones.
Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen.
Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo?
La seva família, acomodada i progressista, va enviar-la a Europa, però les coses aquí tampoc serien fàcils.
Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose.
¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma.
Satrapi ho dibuixà en blanc i negre i quan l'obra ja era un fenomen mundial només comparable amb el Maus d'Art Spiegelman, la va dur al cinema on guanyaria el Premi del Jurat de Cannes. Transformada en un símbol dels drets humans, de la llibertat i el feminisme, la seva veu inspirà creatius, potser més creatives, de tot el món. Una d'elles, la il·lustradora i dissenyadora gràfica Margalida Vinyes.
Si jo he fet algun còmic ha estat gràcies a que vaig llegir el seu llibre Persepolis. Ella va ser la raó per la qual jo vaig decidir fer la novel·la gràfica de Catalina, la cuinera de l'òpera. Diuen que ha mort de tristesa per el fet de que el seu amor va morir fa un any. I bé, supos que també per la situació de l'Iran, que no pot estar pitjor.
Commocionada per la notícia, com moltes altres autores de còmic, Marta Massana.
Namarjan Satrapi ha estat una d'aquestes autores que ens han demostrat que amb els còmics se poden explicar coses molt importants. En Persepolis ens va regalar una mirada superhumana i, a més, plena d'humor sobre un món que molts no coneixíem. Com a autora de còmic, li devem moltíssim. Gràcies per demostrar que les nostres històries importen.
Guardonada fa 2 anys amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, acabava el discurs amb uns versos de Saadi, un poeta iranià del segle XIII.
Les hommes font partie du même corps et sont issus de la même essence. Si le destin faisait souffrir l'un des morts...
I allà reclamava l'empatia i la justícia com a part intrínseca de l'ésser humà. Els indiferents al patiment dels altres, assegurava, no mereixen anomenar-se humans.
I arribam fins a les 8 amb aquest apunt. Carmen Machi ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026. L'actriu madrilenya està reconeguda per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, coneguda popularment per sèries com Siete Vides, ara n'escoltam la banda sonora, o Aida, compta també amb una llarga trajectòria en teatre i cinema. Tengo siete vidas.